malalties que no es poden curar. Suma-t'hi, al pavelló de la Victòria hi faltes tu. Col·labora a unavictoriadetots.com.
Preparats? Llestos? Ja! Ja és aquí la cursa de RAC1 a Salou.
3, 2, 1...
RAC1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç et conviden a participar en una jornada d'esport i ràdio. Últims dies d'inscripcions.
Corre, jo!
Diumenge, 15 d'octubre. 5 quilòmetres corrent o caminant. Cadascú al seu ritme, ben a prop del mar, passant pels llocs més emblemàtics de Salou.
Això és la festa de ràdio, d'esport, de família, de color, però sobretot de vida.
Apunteu-vos-hi a lacursadarracu.cat. Fent cursa, tots som un. Amb la col·laboració de Frit Ràbic, Medplaya.com, Bermuts Miró i Vicenç Esport. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
A totes les persones que heu fet possible que a Sorli complim 100 anys, que us volem donar 1 milió de gràcies. I a més, 1 milió d'euros en premis, en vals i en productes. Que 100 anys no es fan cada dia. Fins al 12 de desembre, vine a Sorli i celebra amb nosaltres el nostre centenari. 100 anys de Sorli, 100 dies bojos.
Compromís, passió, solidaritat. El dimecres 18 d'octubre, Mundo Deportivo i la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física celebren la 40a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Un homenatge als esportistes i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Corte Inglés, l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
De què parlem quan parlem de córrer a la cursa de RAC1? D'esforçar-se, persistir, perseverar, prosseguir, continuar. I amb l'esperit de superació sempre present.
CaixaBank dona suport a la cursa de RAC1. Ens veiem aquest diumenge a Salou.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Les 9 i 2 minuts, com us podeu imaginar, doncs bona part d'aquesta pausa l'hem dedicat a parlar del temps. A veure, quines peticions heu triat, Magda?
Jo li volia saber si dissabte a la Noguera plourà o no, per fer excursió ruta.
A veure, d'entrada, dissabte és quan s'inicien els canvis, ens arriba un front, arribaran núvols i sembla que a partir del migdia tarda poden arribar algunes pluges a les comarques de Ponent, que es poden estenent...
Mira, pluja, veus que bé, eh?
Però no està clar encara, no està
per
clar.
Tant, hem de sortir molt d'hora.
Sí, o sortim cap a l'Ina, vull dir, cap a la fiu, i dic, escolta'm, és aigua.
A l'Ina, de vegades, no és el millor.
És aigua que cau del cel. No,
yeah. A veure, Miquel, tens alguna petició?
No anirem massa lluny. Demà només Costa del Maresme a migdia.
Doncs bé, t'ho veig bé, 25...
Com si anirés a veure.
Salvarem.
Sembla una consulta astrològica.
Què diuen les cartes? Sí. Què diuen les cartes?
Géminis, ¿verdad? Doncs mira, et veig a solet, 25-26 graus, i si vols fer un banyet d'allò d'octubre, l'últim banyet de temporada,
sí, això, pel poble treballador que ens quedem treballant al pont, el moment per escapar-se a fer un banyet, quin
dos? Doncs entre demà i divendres, perquè dissabte sí que això...
Què, Oriol, t'ho podràs muntar o no?
Sí.
Sí, eh?
Però
alguna cosa encara...
banyet, no ho sé, el dissabte, diumenge a Sant Pol del Maresme,
sí, però com que...
25 graus l'aigua.
Sí, no, l'aigua està, a més, amb rècords, en alguns casos, temperatura encara aquesta època de l'any, que ja hauria de començar a baixar després d'haver-se escalfat durant l'estiu. Però bé, sí que és el que et deia, cap de setmana, el que comentava, el cap de setmana comença a girar-se la truita, arriben núvols, precipitacions, diumenge va ploure molts sectors de la costa, encara queden uns dies i no acaba d'estar clar, però sí que es veu el que comentàvem al principi de l'informatiu, que es trenca aquesta dinàmica, sí, que ja fa setmanes que dura. Estem tenint el període més estable des del mes de febrer, si no vaig errat, que no tenien tants dies de temps tan tranquil, i això dins d'un any que se sent sec. Doncs dins d'aquest any 2023 tan mancat de pluja, no teníem un període tan estable des del mes de febrer.
Gràcies, Abel. Ja sabeu que un dels grans temes dels ponts, no, n'hi ha dos. Un és quin temps farà, i l'altre és el trànsit, no? Vull dir, aquesta tarda hem tingut ja... Què anaves a dir?
No, anava a dir, el trànsit no us puc vaticinar.
No, eh?
No.
Doncs
les
no,
mira. Les cartes no m'ho diuen.
Precisament tinc en línia el director del Servei Català de Trànsit, el senyor Ramon Lamiel. Senyor Lamiel, bona nit.
Hola, bona nit.
Li volia preguntar, primer de tot, com valora aquesta primera part d'aquesta operació sortida que hi ha hagut fins aquest moment del pont del Pilar? Ha estat una tarda complicada o menys del que s'esperaven?
Si em permet una prèvia, si un dels tertulians ha d'anar a Sant Pol, jo sí, també li vull fer una previsió, que és demà que agafi la C32, que no agafi la P7 i la C60. Que agafi directe la C32, és la millor opció, perquè preveiem una sortida complicada cap al nord.
Veus, mira, temps a la carta i trànsit a la carta. Això no ho havíem fet mai, eh?
A la carta i personalitzat. Gràcies, senyora Miel, li faré cas.
Aquesta és una de les recomanacions, precisament, que heu fet també des del Servei Català de Trànsit, sí, d'intentar evitar la P7 i de fer servir la C32, no? Ara recuperarem, sí, la valoració d'aquesta tarda, eh?
Al nord hi ha aquesta opció de balancejar trànsit cap a la C32, i al sud el que hem fet és aquesta reducció de velocitat a 80, que ha estat una tarda relativament tranquil·la. Hi ha hagut una avaria al centre de la P7, a la zona de Sant Cugat, que ha congestionat una mica i ha provocat trànsit lent. I ara, en aquests moments, tenim una petita congestió a la zona de Gelida de la P7, però la P7 no ha estat un problema com a distribuïdor que és de trànsit tota la tarda. Hi ha hagut problemes, però no ha estat un problema. El problema s'han concentrat molt més a les rondes de Barcelona. A la B10 i a la B20 han estat congestionades amb puntes de congestió de fins a 40 quilòmetres. Per tant, hem tingut una dificultat molt important per al trànsit de sortida a la ciutat, no? I en quant a la mesura del sud, aquests 80 quilòmetres per hora, sí, a aquestes hores podem dir que està funcionant.
Ara li preguntaré també per aquest límit de 80 quilòmetres per hora, aquesta mesura que s'ha anunciat per aquest pont. Però pel que fa a les xifres, deixi'm que li faci una altra pregunta, perquè la previsió, si no m'equivoco, era que sortissin 460.000 vehicles de l'àrea metropolitana fins demà a les 3, i de moment n'han sortit 4 de cada 10. Per tant, a banda d'aquesta zona de la C32 de cap al nord, demà podríem tenir un matí també complicat a les carreteres, més complicat que el d'avui, perquè si han sortit 4 de cada 10 vol dir que demà han de sortir 6, els 6 que falten, no?
Sí, estan... En aquests moments hi ha un 45% de la previsió que ja ha sortit, però estem parlant de 210.000 vehicles que ja han sortit, que són molts vehicles, són un 20% més que l'any passat, aquestes hores, i la mateixa quantitat que el pont del 2017 que ens comparem, per tant, és una xifra bastant considerable el número de vehicles. I això fins a les 12 de la nit, preveiem que el dia d'avui hi haurà una sortida de l'entorn del 55%. Per tant, hi haurà una part important que ja hauran avançat avui la sortida. Però demà, sí, demà es preveu una certa complicació amb dos punts. Sempre hi ha dos punts. Aquest distribuïdor, que és l'AP7, genera dos punts de conflicte perquè la via té la capacitat que té i no dona, que és a Parets, quan s'ajunten C33 i AP7, i al sud, a la zona de Martorell-Gelida, perquè allà també s'hi sumen els de l'A2, que han sortit de Barcelona per l'A2 i entren a l'AP7. I per tant, allà també hi ha congestió i trànsit.
I entre quines hores preveuen que puguin ser les més complicades, demà al matí?
Entre les 11 i les 2 del migdia, nosaltres preveiem intensitat important. I la mesura de 80 km per hora també, sí, és vigent demà a partir de les 9 del matí.
Com és que han decidit prendre aquesta decisió de reduir la velocitat a 80 km per hora, que d'entrada una mesura força contundent, tenint en compte que fins ara hi havia aquest tram que s'havia reduït la velocitat a 100 km per hora, però que anava només de Martorell fins a Gelida?
Fins al que és Martorell, pràcticament, nosaltres tenim un sistema de velocitat variable, que hem posat el límit màxim a 80, però hi ha hagut moments que la velocitat era inferior a 80, també. I de Gelida a Martorell hem baixat aquesta velocitat, que sempre ara ja la tenim a 100, l'hem baixat a 80. Per què 80? En el panell de trànsit, nosaltres mirem, en el nostre panell de trànsit, mirem dos vectors, dues variables. Una és la intensitat de vehicles que surten, i les retencions que es provoquen amb la sortida. I quan tu veus que la intensitat de vehicles està sortint permanentment a 4.800 vehicles hora, estem parlant del sud, de la mesura de 80
quilòmetres. Sí, d'aquest tram.
Exactament. Veus que va sortint com una línia recta permanentment a 4.800, vol dir que estàs aconseguint treure tots aquests vehicles a 80 sense congestió. Quan tu passes de 4.800 i arribes per sobre de 5.200 vehicles hora, tens congestió. Per tant, hem aconseguit que amb aquests 80, durant pràcticament 5 hores, anar traient un paquet de cotxes a 4.800 vehicles hora. No sé si m'he explicat, però això ha permès...
Com mantenir un flux continu de cotxes a constant. 80 km per hora evita que hi hagi aquestes, a vegades, no, els cotxes que frenin, que tornin a avançar amb velocitats més altes i que això provoca retencions, entenc.
Sí, en enginyeria del trànsit hi ha una velocitat màgica que és 80 km per hora, que és on pots estirar més. I que, per tant, a partir d'allà, si hi ha molt vehicle hora, et cau la velocitat perquè genera una pertorbació, una congestió. Mm. Per tant, ho hem aconseguit. Veus la línia de sortida de vehicles, que és una línia pràcticament recta, no fa muntanyes i valls. I, per tant, hem aconseguit estirar aquest trànsit i després, quan mires les retencions, que és el que hem fet, anar mirant la retenció de l'AP7 no hi era en aquest tram. Era en el tram de Sant Cugat quan hi havia l'avaria, però aquí no teníem retenció. Ara, després, a partir de 9:15, hi ha hagut una punta de sortida i ara teníem, ara no ho estic veient, però fins ara teníem una petita congestió de trànsit lent, no una retenció important a la zona de Gelida. Però perquè hem pujat en sortida de vehicles i estàvem ja als 5.600 vehicles hores. Segurament hi ha una segona tongada de sortida, però com que anem contra la nit, que ja les intensitats baixen, doncs això serà fàcil de gestionar. Però en aquests moments hi havia 5 quilòmetres de trànsit lent.
Clar, perquè li volia preguntar també si vostè ha determinat que hi ha aquests dos punts conflictius, un, aquest on s'aplica la restricció de 80 quilòmetres per hora, i l'altre, que és a Parets del Vallès, per què només s'ha decidit aplicar a la zona sud i no a la zona nord?
A la zona nord nosaltres no tenim el mateix problema. La congestió allà se genera perquè quan l'AP7 s'ajunta amb la C33 passa de 4 carrils a 2 carrils. I quan s'ajunta amb la C33 recupera aquests 4. Però al passar de 4 carrils a 2 carrils i n'acaba perdent un altre a Granollers, l'AP7,
sí.
Això fa que perdis capacitat, o sigui, perds capacitat de la via i volum de la via.
I, per tant, aquí no funcionaria aquesta mesura d'aplicar els 80 km per hora?
No. Podria funcionar, ja hem intentat fer algun tipus de mesura que encara està aplicada, però que no hem anunciat gaire, que és evitar creuaments quan s'ajunten les dues vies, però el fenomen d'ajuntar les dues vies, el 80 no te'l i la pèrdua de capacitat de l'AP7, el 80 no te'l solucionaria. Per tant, el que vam fer per Sant Joan, si algú se'n recorda, va ser obrir un carril addicional en sentit contrari, que tampoc s'havia fet mai i ho vam fer per primera vegada a Sant Joan, però, esclar, llavors és de 53 quilòmetres aquest carril. L'hem de portar per sobre Maçanet quan la via, que és l'AP7, ja perd volum de vehicles que va cap a la Costa Brava. I això només es fa en situacions molt excepcionals.
Clar, si funciona, en aquest cas a la zona sud, com vostè m'està dient ara, que sembla que sí, que està funcionant, més enllà d'aquest punt de Parets, es plantegen de poder estendre aquesta mesura a altres zones?
El 80 l'hem posat avui, d'acord? No descartem anar-ho posant en alguns caps de setmana, en què es prevegi, doncs, preveguem aquesta intensitat que es concentra en unes hores determinades. És una bona solució, és una velocitat recomanada, perquè hi ha una altra aportació que fa el 80 km per hora, que és al circular a aquesta velocitat hi ha menys interacció entre els vehicles i menys accidents que acaben sent incidents, menys topades, menys encalços, perquè hi ha més distància de seguretat, més temps de reacció. Perquè un dels problemes que hem tingut a l'AP7 i especialment en aquesta zona sud han estat aquests accidents en algunes ocasions múltiples, no es fan res, però congestionen la via de manera sobtada i la via ja no es recupera durant unes hores.
I estendre-ho als caps de setmana es refereix a només aquesta zona o també a altres vies?
El 80, aquestes mesures nosaltres la pensem per vies de grans capacitats. La que ens preocupa més és l'AP7 i aquestes mesures més restrictives, per dir-ho així, però que al final acaben ajudant a donar fluïdesa al trànsit, les estem pensant per l'AP7. Si es donessin situacions similars en alguna altra via d'alta capacitat que també ho requerís, ho podríem fer, però està pensat per l'AP7. I en aquest tram sud de l'AP7, des de la sortida de Barcelona fins a Gelida, és una solució que no ha potser no aplicarem cada cap de setmana, però no descartem d'aplicar en aquells caps de setmana que podem preveure una intensitat de vehicles en molt poques hores, prou contundent i important, no? Aquests ponts, per exemple, és una de les situacions que ho pot donar.
Acabo ja preguntant-li per l'operació retorn de diumenge, que també m'imagino que serà potser el punt més conflictiu de tot aquest pont. Què preveuen per diumenge?
El diumenge preveiem un retorn de 260 i torna a passar una cosa similar però amb diferents punts. El retorn que nosaltres contem de més problemàtic o amb més intensitat és de les 12 del migdia a les 12 de la nit, sempre. Amb aquests ponts llargs hi ha la probabilitat de que s'esgraoni la tornada. A vegades s'anticipen els dissabtes una part de la tornada, no? Però aquesta tarda del diumenge és on preveiem la màxima intensitat. Aquí el que fem nosaltres és donar més capacitat a l'autopista. Fem aquests carrils addicionals, ens mengem un carril del sentit contrari perquè hi puguin passar cotxes que retornen a Barcelona. Això té una virtut, que és que dona més capacitat i aconseguim mitigar les congestions, però és evident que no és un carril estàndard i, per tant, per dir-ho d'alguna forma, xucla una quantitat de cotxes prou interessant, però no com un carril estàndard. Però ens funciona i, per tant, instal·larem aquests tres carrils addicionals que sempre muntem a la zona de la C32 entre Llavaneres i Montgat, a la zona de l'AP7 Nord entre Sant Celoni i Montornès, i a la zona de l'AP7 Sud, entre Vilafranca i Molins de Rei.
Doncs queda clar, senyor Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit. Moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta nit al 9C.
Molt bé, gràcies a vostès i molta prudència a la carretera.
Que vagi bé, bona nit.
Que vagi bé, bona nit.
Doncs bé, aquest és una mica el panorama de cara a aquest pont, també amb previsions a altres caps de setmana conflictius, però m'ha interessat molt això que ha dit de l'enginyeria, no? Del com s'arriba a controlar aquest flux de vehicles, no? Que tenien calculats aquests 4.600, crec que eren, si passa d'això, si arriben als 5.500 vehicles a partir de 80 km/h, tot això ja no funciona. Vull dir que a vegades hi ha molta més ciència aquí darrere de la que ens imaginem, no?
És que hauria de ser així, no? Perquè si no, aplicar una mesura d'aquestes característiques, que a més pot generar controvèrsia, no? Per fet de que algú podria apretar una mica més l'accelerador, entens que darrere hi ha algú que ha calculat bé que realment això tindrà un impacte directe i, per tant, que veurem en tan sols en uns dies d'aplicació que té un sentit, no? Perquè si no, difícilment pot justificar algunes d'aquestes polítiques. I tenint en compte que, a més, jo entenc que és una prova, però que ara venen altres ponts llargs, no? Ve un pont el 1 de novembre, vindrà després un gran aqueducte el mes de desembre, per tant, entenc que és una manera també de provar si això té uns efectes directes i veiem que això ha sigut molt més esglaonat i poder-ho aplicar a posteriori en altres vies, si convé.
Miquel, que no vas a dir.
Sí, no, que hi ha pocs temes que donguin més per fer comentaris, diguem-ne, de cunyat que el tema del trànsit, perquè tots pensem que som experts en gestió del trànsit i que jo ho faria diferent, per tant, s'agraeix que com a mínim...
Tothom té la seva teoria, no, amb
això? Que com a mínim expliquin la part tècnica de per què ho han fet, no? El que passa que és veritat que tots, poc o molt, som usuaris de les autopistes d'aquest país i particularment de l'AP7, que és la gran via de comunicació, i veiem...
I patim els problemes, no?
Com realment hi ha problemes, i realment tres problemes que s'observen sempre, només de fer un ús, diguem-ne, puntual, és la gent no respecta o no respectem, perquè aquí al final tothom, ningú és perfecte, les distàncies de seguretat, els intermitents normalment brillen per la seva absència i per tant cada cop que es fa un canvi de carril pot ser un ensurt potencial i per tant això acaba frenant el trànsit i acaba provocant problemes. I el carril del mig famós, aquell pla famós. Ui. Que van anunciar de multes contra persones que sempre pel carril del mig, jo no he vist aquests...
Si parlem del carril últims. Del mig, jo puc parlar del carril del mig de la 2, que és necessari per evitar...
És que ja això acabarem amb això, eh?
Clar, perquè si el carril de la dreta està inoperatiu pràcticament pels forats que hi ha per els camions, en una carretera que, com és la 2, en què manca per la seva... Justament perquè no hi ha totes les inversions que s'haurien de fer, doncs de vegades el carril del mig és l'única solució per no deixar-t'hi la raó.
Amb aquesta excepció.
El problema del carril del mig, que és realment un problema, perquè cada cop que has d'adelantar, doncs t'has d'anar al tercer carril després ja, i per tant ja hi ha un col·lapse que és impossible de gestionar.
No seré jo qui porti la contrària al senyor Lamiel, però em declaro i m'ha ratificat lo molt de lletres que soc i lo poc de ciències. Perquè no he entès per què a 80 per hora sí i a 90 per hora no. Si jo entenc que la no congestió depèn de la regularitat en el trànsit, de que no hi hagin aturades, accelerons i aquestes coses. Però si aquesta regularitat l'aconsegueixes a 90 km per hora i no 80, és un 12% més de velocitat i, per tant, un 12% més de capacitat de cotxes en el mateix tram horari, en aquell tram geogràfic. Jo ho veig d'aquesta manera.
Llàstima, no el tenim aquí ara, perquè segur que ens podria donar la resposta científica sobre això.
No, puc entendre que 120 no, perquè aleshores la distància sobre tant entre els cotxes ha de ser superior en cas de frenada i aquestes coses. Entre 80 i 90, jo veig més resultant això d'anar a 90 perquè hi ha un 12% més de capacitat de cotxes en el mateix tram horari i tram geogràfic.
Oriol, vols fer algun comentari?
No, pensava, i no és per ja obrir un altre meló ja, que ja no sortiríem d'aquí, però que celebro que les autoritats, no?, es prenguin, no?, amb tècnica, i a més és que jo com a... per la zona de Parets, per la zona de Gelida no, però per la zona de Parets és que sé, ho ha explicat perfecte el senyor Lamiel, i jo
aquest
que hi passo embut, bastant,
no?,
sovint, sí. Jo el que crec és que, a part d'aplicar la tècnica i la ciència, jo crec que hi ha una decisió política, que ja et dic que no sortiríem d'aquí, però que és la dels peatges, que cada cop, no?, també que estem aquí en un pont surt, i que crec que, sincerament, s'hi haurien de posar els polítics, perquè hi ha una qüestió que, bueno, el principi aquest de qui contamina hauria de pagar, que es van treure els peatges, i tenim un problema aquí que sembla que no es vulgui abordar, perquè evidentment té un cost a nivell polític d'una impopulació, i és una mesura tan impopular que no es vol abordar, però crec que també, bueno, pues ja aniria sent hora.
No, i que ara que parlàvem dels problemes de l'A2, el gran temor que tenim, i crec que
el manteniment,
tenir,
no?
És que l'AP7 d'aquí a 5 o 7 o 8 anys estigui exactament igual que l'A2 de Lleida, que fa por en alguns trams, efectivament.
Bé, en principi, el 2024 és quan l'estat espanyol s'havia compromès amb la Unió Europea perquè les vies d'alta capacitat, tant les autopistes com les autovies, fossin de pagament. Aquesta decisió ara s'ha prorrogat com a mínim un any més, per tant sembla que el 2024 encara no s'aplicarà aquest pagament. Veurem què passa el 2025. Va, deixem aquest tema, deixem que faci una pausa, i quan tornem també parlarem d'Israel, perquè aquesta tarda ha passat també una de les qüestions que ve passant aquests darrers dies, i és que costa distingir quina és la informació veraç que ens arriba. Semblava que aquesta tarda, doncs, hi havia hagut una incursió des de Líbia cap al nord de la zona d'Israel, amb diferents drons i també alguns parapents, però després el govern israelià ha desmentit que fos així. Per tant, ara també de seguida parlarem què té tot plegat això també d'estratègia política. Fem una pausa i tornem de seguida.
RAC 1. És el moment de visitar els escenaris a on s'ha rodat el laboratori del programa La Puntual de TV3.
Vine a descobrir-los a Montsant Benet i endinsa't en la història del nostre monestir medieval i la casa d'estiu del pintor Ramon Casas.
Aprofita i queda't a dormir al nostre hotel de 4 estrelles superior o tasta la nostra gastronomia amb estrella Michelin.
A menys d'una hora de Barcelona, a plena natura i envoltats de pau. Descobreix tot el que t'oferim a montsantbenet.com.
Profesionalísimo, preparadísimo, de confianza y competentísimo. Buscas clientes convencidísimos y en Habitísimo te encontrarán, porque tu empresa vas a impulsar. En Habitísimo tienes que estar.
Si eres un profesional de la reforma, instalaciones o mejoras en el hogar, regístrate ya en habitísimo.es.
Compromís, passió, solidaritat. El dimecres 18 d'octubre, Mundo Deportivo i la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física celebren la 40a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Un homenatge als esportistes i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Corte Inglés, l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
Aconsegueix amb La Vanguardia una bateria de cuina WMF valorada amb 369,99 euros. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 euros i emporta't de regal 4 olles amb tapa i un cassó. Truca al 933-481-482, rep el diari cada dia i cuina com un gran xef amb La Vanguardia i WMF.
Formació.
Cultura.
Creació.
Patrimoni.
Educació.
Nova programació de l'Escola per l'Art i la Cultura de la Diputació.
Un espai per a tots els públics amb propostes formatives arreu del territori.
Informació i inscripcions a dipta.cat/es.
La Diputació suma.
Arriba l'Expro Reus, la fira de referència a les nostres comarques. De l'11 al 15 d'octubre visita l'estand de Seat Baycar, on hi trobaràs els nostres vehicles al millor preu i amb totes les tecnologies possibles. Gasolina, dièsels, híbrids i híbrids endollables. Aquest any, i com sempre, vine a l'estand de Seat Baycar a l'Expro Reus. I també a seatbaycar.cat.
Pot ser el disseny icònic, el seu gran volum, les prestacions, els 839 litres de capacitat o el frontal inconfusible. No sabem què és el que el fa únic al nou Sant Joan Torres. El que sí sabem és que de Torres només n'hi ha un.
Concessionari Sant Joan, Automoció Jovacar, a Reus i Tarragona i a la Fira Expro Reus.
Ei, ens veiem a Cambrils?
I tant! De l'11 al 15 d'octubre ens trobem al Festival del Vi de la Gastronomia.
Perfecte. Hi hem anat cada any i hem descobert vins, caves i vermuts. I hem pogut degustar la millor gastronomia cambrilenca.
Fet, doncs! Ens veiem al Parc del Pescador. Recorda, de l'11 al 15.
És un missatge de Turisme de Cambrils.
Preparats? Llestos? Ja! Ja és aquí la cursa de RAC1 a Salou.
3, 2, 1...
RAC1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç et conviden a participar en una jornada d'esport i ràdio. Últims dies d'inscripcions.
Corre, jo!
Diumenge, 15 d'octubre. 5 quilòmetres corrent o caminant. Cadascú al seu ritme, ben a prop del mar, passant pels llocs més emblemàtics de Salou.
Això és la festa de ràdio, d'esport, de família, de color, però sobretot de vida.
Apunteu-vos-hi a lacursadarracu.cat. Fent cursa... Tots som un. Amb la col·laboració de Frit Ràbic, Medplaya.com, Vermuts Miró i Vicenç Esport. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. RAC 1.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
3 minuts i mig i arribarem a 9:15. Realment avui anem justíssims de temps, però sí que us volia posar sobre la taula també aquesta qüestió que comentàvem abans de la pausa, i és que aquí tinc majoria de periodistes a la taula. És molt difícil aquests dies també saber diferenciar quines de les informacions que ens arriben són informacions autèntiques, quines estan per confirmar, quines són mitges veritats i quines realment es poden publicar. No sé si heu trobat amb aquestes circumstàncies. Oriol, Miquel, Magda, sí, també, Lluís, eh?
Bueno, aquest matí, no?, el que ha comentat també el Basté, la qüestió dels bebès morts però no decapitats, i al final jo crec que és un procés, al final, sobretot en una guerra, que és un moment tan crític, no?, per la informació, on el procés necessari de verificació, de consulta i de contrast, que requereix un temps, moltes vegades... La pròpia dinàmica dels mitjans i també l'audiència que requereix a qui li hem acostumat, potser mal acostumat, i és una cosa que hauríem de fer autocrítica als mitjans, a oferir una informació a l'instant, i d'aquí també part de l'error de no prou contrastada, d'aquesta necessitat permanent, no?, d'anar tirant foc a la màquina de la informació i d'anar oferint notícies, etc. Doncs al final jo crec que és acostumar l'audiència a... Podem tardar més, però assegurar-li que serà una informació verificada i totalment contrastada. I això, bueno, és una relació que poder d'educació també de l'audiència, educació mediàtica i de bona praxi professional nostra.
El que passa és que en aquest cas s'hi suma una dificultat afegida, no?, que és el fet d'estar en un territori en guerra, on a molts llocs no es pot accedir, aleshores també costa que les persones que estan sobre el terreny puguin arribar a confirmar determinades informacions.
Això és cert, però jo igualment en un lloc, en un conflicte així, jo crec que hem de posar molt en valor la feina que fan els corresponsals, perquè, no?, perquè al final és els que, malgrat tots aquests impediments i malgrat sovint no tenir totes les fonts que necessitarien i poder-ho confirmar tot, sí que tenen una visió que a vegades no tenim des d'aquí, que des d'aquí a vegades és molt més fàcil fins i tot fer algunes anàlisis o algunes dissercions, i en canvi ells són la primera font que hauríem de tenir sempre, i jo crec que a vegades no sempre els posem en valor, tampoc els propis mitjans, fins i tot ara veus que enviem gent, no?, enviats especials allà, quan allà hi ha alguns mitjans que ja tenen corresponsals, doncs posem en valor la feina que fan des de fa molt de temps des dels llocs, malgrat que a vegades hem d'entendre les dificultats que això genera, i evidentment crec que això passa per tenir consciència que de vegades no hem de ser els primers, sinó hem de saber si ens hem d'esperar, si hem de poder contrastar-ho millor, o si fins i tot hem d'esperar que algun altre ens acabi verificant una font. No?
I l'altre repte és fer front al concepte aquest infoshow, no? que et referies d'alguna manera, doncs, que sembla que la guerra és un espectacle més, o el risc és que acabi sent un espectacle més, i de fet aquesta en concret, quan dissabte al matí arriben les primeres notícies de l'atac de Hamas en territori israelià, doncs ja comencen unes xifres de morts a una banda i a l'altra, no? I sembla que és un marcador en aquests moments, de que en aquest moment crec que estan a 1.200 morts al cantó d'Israel, 1.100 morts al cantó de Gaza, i sembla doncs realment que sigui un marcador esportiu, i de fet sembla també que les dues parts amb la seva propaganda juguin això.
Exacte.
I el paper dels periodistes és frenar una mica això i dir, escolti, no, parem,
clar, i fins a quin punt reconèixer una xifra implica acusar el contrari, o una xifra major significa també un signe de debilitat. Vull dir que això també els dos bàndols juguen amb aquestes xifres d'alguna manera.
Sí, perquè a més crec que en aquest moment Israel, sense donar una xifra concreta, ens està dient amb el llenguatge que fan servir els seus dirigents, és no pararem fins, diguem-ne, que cada un dels nostres morts seran dos dels vostres, per entendre'ns, no? I aquí és on es justifica, doncs, aquests 300.000 soldats que tenen ja a punt d'entrar a Gaza quan convingui, i per tant per justificar qualsevol cosa que pugui passar a partir d'ara.
Això, Lluís, tot i que sembla una mica macabre, però també té una part de publicitat, no? De com s'explica tot
ara
això.
Ara feies la diferència entre els meus companys periodistes i jo. En realitat, amb els de la meva generació vam estudiar la mateixa carrera, que és Ciències de la Comunicació. Un periodista i un publicista en realitat són comunicòlegs i es dediquen a la comunicació. Del que estem parlant en aquest moment és d'un àmbit de la comunicació i de la publicitat, que és la propaganda. Això és propaganda política i és propaganda bèl·lica, és propaganda de guerra. Per tant, les notícies que es difonen i que no es poden comprovar, i aquí vosaltres els periodistes ho teniu molt complicat perquè algunes no són comprovables in situ en el lloc dels fets, aleshores es converteixen en una sola font d'informació, que és una de les parts en conflicte, una de les parts interessades, que t'ho explica i t'ho narra d'una forma per crear opinió. Aquesta creació de l'opinió és propaganda, i una propaganda mal entesa, perquè la propaganda per se no és dolenta. La gent pensa que la propaganda és una part pejorativa de la publicitat. No, la publicitat és per promocionar béns o serveis, la propaganda idees o persones. En el cas de les guerres són bàsicament idees, i més de les guerres religioses com la que parlem. Per tant, estem parlant de propaganda bèl·lica en aquest cas.
Deixeu-me que saludi aquesta hora la Blanca Camps, que és politòloga, és especialista en relacions internacionals del Centre de l'ASC, que està especialitzat en conflictes armats i en desarmament. Blanca Camps, bona nit.
Hola, bona nit.
Ara ho dèiem, aquestes últimes hores hi ha hagut aquesta confusió, no?, si hi havia hagut o no aquest atac des del Líban cap a Israel, amb l'entrada de drons i també de parapents. Després Israel ha negat que fos així, tot i que en un primer moment ha recomanat als ciutadans que refugiessin i que no sortissin de casa seva per aquestes noves incursions. Clar, no sé si això, com ara parlàvem aquí també, és una manera, o és una part, forma part de l'estratègia de tot plegat.
Jo crec que aquesta, en concret aquesta notícia que ha sortit, no crec que sigui part de l'estratègia, sinó potser part una mica del moment d'ansietat bèl·lica i del moment bel·licista que està vivint ara mateix a la regió. Jo volia dir una cosa per això abans, que algú ha comentat que era una guerra de religió, i no és per res una guerra de religió.
De civilitzacions, si vols.
No sé si algú ha comentat això, no? I penso que no té res a veure amb una guerra de religió. El que passa que, com també dèieu, amb el tema de propaganda, doncs això forma part també d'aquesta part de la propaganda, d'eines de mobilització política, estratègia, etc. Però en realitat no es tracta d'una guerra de religió, sinó que es tracta d'un conflicte que fa més d'un segle que dura, 75 anys sobretot, on hi ha hagut un projecte colonial d'assentament, i llavors hi ha hagut un desplaçament de població palestina cap a territoris ocupats actualment, i hem de veure tota la trajectòria d'aquesta història, perquè ara ens fixem i ara parlem de Palestina i Israel, però se'ns oblida tot el que no ha estat visible, el que no ha estat en els mitjans de comunicació durant tot aquest temps, no? Que crec que també és important de parlar-ho.
Blanca, veient la resposta, contrarresposta, atac, contraatac d'aquests darrers dies, es preveu una escalada de violència? Això és evident, però que no sé si veieu algun límit, no? Fins on pot arribar això?
Jo, sincerament, ara mateix, bueno, tothom al centre de l'AS i totes estem molt preocupades en aquest sentit, perquè, evidentment, està a venir una escalada terrible, és a dir, el que va passar dissabte, el que ha passat els següents dies, el que s'està preparant, com bé dèieu, a la frontera, bueno, a la part de fora de Gaza, amb aquests 300.000
soldats, no?
Soldats i reservistes, perquè també estan criant els reservistes de l'estat Israel, més sumat també al portaavions del General Ford que ha arribat d'Estats Units, més tota l'ajuda que ha promès Estats Units, més tot el recolzament per part de la Unió Europea també, que ara mateix és en paraules, però al llarg de tots els anys ha estat doncs donant una mica carta blanca a tot el que feia Israel, doncs això ara mateix porta a que no hi ha ningú que estigui intentant per això, no? Intentant buscar una manera de seure's a parlar-ho i de veure com es pot solucionar d'una altra manera que no sigui arrasant Gaza, perquè és el que s'està preparant arrasar la franja de Gaza, i això és molt, molt preocupant.
Això et volia preguntar, precisament. Deies, a seure's a parlar, hi ha possibilitats realment, ara com està veient la situació, de trobar una solució a través del diàleg, o ho veus pràcticament utòpic?
No, jo crec que és, bueno, més que utòpic, és que ara mateix sí que es podria asseure per fer un alto el foc, que no és per resoldre el conflicte, perquè òbviament el conflicte, el que ha passat i el que està passant porta molts anys, i per tant això és una cosa que portarà molt de temps, però que s'ha de començar a parlar, òbviament, acabar amb l'ocupació i amb l'apartheid, etc. Però ara mateix el que s'ha de fer és aturar l'escalada de violència i totes les mesures que està prenent, per exemple, ara mateix l'estat d'Israel contra la franja de Gaza, que suposo que ja ho heu explicat, però tot el tallar
de l'electricitat,
de l'aigua... clar, els diuen que han de marxar, però no poden marxar, perquè, per exemple, el pas de Rafa, que és el que és amb Egipte, aquest, molta gent estava intentant marxar i han caigut míssils allà a la frontera, diguéssim, no? I ara estan venint negociacions i que estan venint coses que òbviament nosaltres no sabem, no? Però el que està clar és que l'estat d'Israel i el govern ara de concentració de Benjamin Netanyahu no està en condició, bueno, no està gent disposat a parar, perquè òbviament les morts de civils israelians, doncs això és un xoc que en aquesta mentalitat militarista només hi ha, des d'aquesta perspectiva, una resposta, que és la resposta de, com deia vosaltres també, no? Tu ens mates 1.000, jo te'n mato el doble. I normalment no és el doble, sinó que és molt més la part que s'emporta la població palestina. Per tant, complicat.
No sé si tu, que has estat sobre el terreny alguna vegada, si coneixes gent que estigui allà ara mateix, o gent amb qui fins i tot t'hagis pogut comunicar aquests dies.
Sí, no, ara mateix no conec molta gent que estigui allà, precisament perquè, això ho comentàvem també, amb molta gent que ha estat a Palestina treballant en temes de cooperació, de desenvolupament, a Jerusalem, per exemple, però també a Cisjordània, perquè jo a la franja de Gaza no hi he pogut entrar mai, però sí que és veritat que hi va haver una època que hi havia molta gent d'aquí que hi anava i que hi vivia i que hi treballava, però sí que hi ha hagut també una mica una estratègia per part d'Israel d'anar posant les coses més difícils en aquest sentit, no? Perquè la societat civil, les ONGs que treballaven a Cisjordània i a Palestina en general, doncs ho tinguessin més difícil, i ara sí que hi ha molta menys gent vivint allà, de cooperants catalans i catalanes, i també, clar, això també porta a reflexionar, no? Perquè, no sé si heu parlat, però també hi ha molta societat civil palestina, que és una societat civil molt vibrant i amb moltes ONGs, moltes entitats, que també porten molts anys intentant treballar des de la no violència i treballar des de, bueno, i resistir a l'ocupació des d'altres estratègies que no són les de Hamas, no? Perquè Hamas no és, com ja ho sabem, no? Però s'ha de recordar que Hamas és un partit de dretes, extremament conservador, que no representa la població palestina.
Això també ho parlàvem l'altre dia, no? Que a vegades quan es parla de Palestina, no? És com que es posa tothom al mateix sac, no? I que a vegades els qui evidentment no som experts en això, a vegades es parla de la part pel tot, no? Vull dir que no és el mateix Hamas que, com ara tu deies, part de la població de Palestina, que també volen trobar altres vies per solucionar aquest conflicte. Sí.
I que també pateixen també l'autoritat de Hamas, perquè clar, se'ls ha deixat a la mà de Hamas, i en canvi Cisjordània, l'autoritat palestina ha estat cooptada totalment per Israel i no poden fer res, i llavors els únics que han fet alguna cosa són Hamas amb aquesta brutalitat. I clar, és tot un cicle que porta fins a una violència extrema, no? I el que estava dient abans és que això, que la societat palestina és una societat que s'ha mogut, que ha resistit, que segueix allà al peu del canó, i molta gent amb moltes estratègies de no violència. I això ha estat també perseguit, activistes empresonats, fins i tot s'han passat, als Estats Units fins i tot s'han passat legislació en contra d'accions de boicot totalment no violentes, i llavors al final s'acaba reduint tant i tant les possibilitats i les oportunitats de resistir a l'ocupació que es va cap a aquest cicle de violència, no?
Aquests dies estem també parlant molt de Gaza, que és doncs el lloc on s'han concentrat més atacs, però clar, quines possibilitats hi ha que tot això també s'estengui cap a Cisjordània?
Bueno, Cisjordània ja estan havent, bueno, de fet ja portaven temps, feia a les últimes setmanes també hi havia operacions israelianes a Cisjordània, i ara en aquests dies crec que uns 23 palestins ja morts allà, entre els quals uns quants menors. El que passa que ens estem fixant en Gaza perquè les quantitats són molt més enormes, però hi segueix havent, òbviament, també doncs enfrontaments i repressió a Cisjordània. I que és, el que passa que és tant la gota a gota del dia a dia, que és el que viuen els palestins i palestines sempre, que, bueno, sembla que està totalment normalitzat, no? Llavors, per part, diguéssim, de la comunitat internacional, sobretot.
Acabo ja preguntant-te si creus que això significarà una nova ferida que, evidentment, s'afegirà a totes les anteriors que ja hi ha, però que costarà molt de poder tancar aquesta ferida entre els dos pobles.
Sí, jo crec que aquí s'ha de fer un esforç a nivell internacional, i sobretot nosaltres, des de la nostra perspectiva, des de la Unió Europea, des de Catalunya, des de l'Estat espanyol, etc., doncs tenim, jo crec que tenim eines per poder contribuir positivament a trobar solucions pacífiques que acabin amb l'ocupació, etc., no? I crec que donar carta blanca a Israel, seguir fent negocis amb Israel, tot i certes condemnes tíbies, o perquè normalment el que es fa és això, no? Dir, bueno, que recolzem a Israel, però sempre dins del marc del dret internacional humanitari, etc. Però després se'l salta i no passa res, no hi ha conseqüències, és business as usual. Llavors, una mica d'evitar aquest doble raser també faria que des d'aquí poguéssim tenir també un peu o un rol una mica més mediador, o una mica més, bueno, una mica més de recolzament cap a vies més pacífiques de resolució, que és el que ara no estem fent, sincerament.
Blanca Camps, politòloga especialista en relacions internacionals del Centre de les. Gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies.
Que vagi bé, bona nit. 2 minuts per arribar a 9:45 de la nit. Algun comentari més per tancar ja aquesta qüestió que vulgueu fer?
Bueno, per referència, si de cas, amb la Blanca, que segur que no deixa de tenir raó, però el conflicte no té 75 anys, té segles, i sí, és religiós també, no és només religió, és social, és ètnic, és de civilitzacions i també de religions. I dic que té segles perquè inclús és del poder occidental contra el poder oriental, o la manca de poder oriental. Els conflictes en el Pròxim Orient són terriblement complexes perquè tenen moltíssimes branques, una d'elles és la religiosa. El conflicte té un origen religiós? Segurament no. És tan complex aquest conflicte que té orígens en moltes parts del que ens ocupa.
No, jo només afegir que al final el que estem vivint aquests dies d'alguna manera demostra el fracàs de la política, no? En el sentit més ampli, perquè al final aquí hi haurà, cadascú tindrà uns motius, i de fet és un conflicte que genera moltes opinions diferents, però crec que al final la comunitat internacional sovint ha intentat posar sobre la taula algunes solucions i cap d'aquestes han acabat, podríem dir, triomfant, i això demostra que la política de vegades també fracassa, no?
Pràcticament arribem a 3:15. Farem una darrera pausa abans de tancar la tertúlia. Quan tornem ens quedarà poca estona, però sabeu que avui alguns experts acadèmics han presentat les conclusions d'aquest acord de claredat, i sorprèn perquè proposen fins a 5 tipus diferents de referèndums. Ara de seguida repassem quines són aquests diferents 5 models.
RAC 1.
Els mil colors del bosc de Carlac. Un màgic capvespre a la bassa d'Ules o l'immens so de la brama del cèrvol. Aquesta tardor, respira pura naturalesa. Aquesta tardor, escapa't a la Val d'Aran, l'essència dels Pirineus.
A Supermercat Plus Fresc estem d'aniversari. Celebrem 94 anys i ho fem sortejant 94 vals de 30 euros i 94 vals de 20 euros.
Fins al 23 d'octubre, quan vinguis a Plus Fresc, rebràs una butlleta de participació per cada 20 euros de compra.
Gaudeix dels aliments frescos dels productors locals, del peix més fresc de la Llotja, els vins i caves de la nostra terra.
Plus Fresc, 94 anys oferint-te la millor qualitat, perquè som el súper que t'estima.
La nostra ciutat arriba al Teatre Lliure. 15 intèrprets en escena ens conviden a conèixer les vides de dues famílies del poble de Grover's Corners, a New Hampshire. La nostra ciutat, del conegut dramaturg nord-americà Thornton Wilder i dirigit per Ferran Utzet. 12 anys d'alegries, tristeses, il·lusions i tragèdies. Fins al 12 de novembre a la Sala Fabià Puigcerver. Compra d'entrades al web del Lliure.
Atenció a tots els amants de la diversió. Arriba per primera vegada a Europa el parc inflable més gran del món, Funbox. Més de 4.000 metres quadrats i 90 minuts de salts i bogeria desafiant la gravetat. Una experiència per totes les edats. A partir del 12 d'octubre al centre comercial Westfield La Maquinista. Entrades ja a la venda a funbox.com. T'atreveixes a divertir-te en gran?
Omple de vida els teus espais interiors amb Catalana de Toldos. Cortines que combinen a la perfecció bellesa, funcionalitat i estil.
Tenim un ampli catàleg amb un gran ventall d'opcions. A Catalana de Toldos ens enorgullim d'oferir una atenció personalitzada i l'ajudem a trobar la cortina perfecta que s'adapti a les seves necessitats.
Visita el nostre showroom a Catalana de Toldos, a la Gran Via 478 entre Viladomat i Calàbria.
catalanadetoldos.cat.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposant de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
Mama, no sé si comprar un rentaplats que duri molt o un que duri poc. Què t'he dit sempre? El rentaplats que duri.
Quan descobreixes que estan dissenyats per durar 20 anys, Miele, esclar. Compra'l ara a distribuïdors oficials i a la botiga Miele de l'Avinguda Diagonal 413.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Sabies que la interacció d'alguns dispositius electrònics com els implants coclears o els neuroestimuladors poden distorsionar o fins i tot impossibilitzar la realització d'una ressonància magnètica? CETIRES CIRES disposa d'un protocol específic amb l'anàlisi de més de 850 casos complexos per contribuir a fer que aquests dispositius no siguin una barrera per a la realització d'aquesta prova mèdica. CETIRES CIRES, precisió per a la teva tranquil·litat. Més informació a cetir.com.
Segurament soparem alguna cosa lleugera. Crec que vull posar un llum tros d'IKEA a la sala d'estar.
Però què dius?
La inspiració pot arribar en qualsevol moment. Per això IKEA Badalona obrirà el festiu 12 d'octubre per fer realitat les teves idees. Resta de botigues IKEA tancades.
Renova. Més fàcil. Actualitza.
rac1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu, expliqueu-nos el que vulgueu, digueu-hi la vostra.
A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesti.
Va, que només ens quedaran 10 minuts i arribarem a les 10 de la nit, però volia aprofitar aquests últims minuts precisament per parlar d'aquest informe que han estat elaborant aquests últims mesos a experts acadèmics sobre aquest acord de claredat. I un dels punts, perquè ara ho dèiem, hi ha moltes pàgines, 60 i pico, oi, Oriol?
Mm-hmm.
64 sí. Pàgines. Una de les coses que més ha cridat l'atenció és aquests 5 tipus diferents de referèndums que proposen per resoldre el conflicte entre Catalunya i Espanya. Serien, 1, un referèndum d'inici a Catalunya perquè els catalans votessin a l'inici d'un procés de reforma constitucional. El segon, un referèndum, però al final només a Catalunya. Un tercer, que seria un referèndum d'inici a Espanya. El quart, un referèndum final a Espanya. I la cinquena via, que seria un doble referèndum amb dues votacions separades, una que fessin tots els espanyols i l'altra només els catalans. No sé si us heu hagut de llegir aquest document o no, o seguir aquesta presentació que han fet.
Jo sobre, per curiositat gairebé acadèmica, perquè el que està clar és que és un document que a mi em pot semblar interessant des del punt de vista acadèmic, però és que és això, no deixa de moure's en un pla totalment teòric, i ara mateix la realitat política no hi ha cap mena de perspectiva de que aquest document, que reitero, a mi em sembla interessant, és un del que em sembla interessant, però que es pugui dur a la pràctica mínimament, perquè no estem en aquest escenari. Aleshores, doncs això és un document rellevant des d'un punt de vista teòric i acadèmic, però que no li acabo de veure quina mena de recorregut pràctic pot tenir, la veritat.
Hem de dir que Pere Aragonès, el president, anunciarà dilluns la seva proposta sobre aquest acord de claredat, reunirà aquests experts i després farà una compareixença per explicar què és el que ha triat el govern.
Que ja va passar l'any passat i en el debat de política general, que va ser la gran proposta per Aragonès, sí. I que tant PSC com Junts, que faltava poc per aquell, aleshores, de trencar el govern, però li van rebutjar, vull dir que l'acord declarat també té el recorregut que té ara mateix. En el futur ja ho veurem, però...
Magda. No.
Jo primer he de dir que em mereix respecte com a mínim l'informe, perquè tots els que hi han participat crec que són persones reconegudes dins dels seus àmbits, tant juristes com a nivell i politòlegs, i per tant crec que entenc que han fet una bona feina acadèmica, però també crec que la traslació a la política és molt més complicada. Per tant, el fet que sorgeixi ara els resultats d'aquest informe, quan podríem dir que ningú els esperava, malgrat que sabíem que això un dia o altre es faria públic, forma part d'una estratègia d'agenda política en què hi ha unes negociacions a nivell espanyol que sobre la taula les exigències dels partits catalans són l'amnistia i un referèndum, i per tant entenc que el govern de forma molt estratègica hagi volgut posar sobre la taula ara aquest document i veure si realment pot d'alguna manera influenciar les negociacions o forçar a que el PSOE i Sumar puguin comprar algunes d'aquestes possibilitats, però malgrat això ho veig molt difícil. El recorregut crec que és molt clar, i de fet tal com estan anant les negociacions, en què crec que l'amnistia està agafant un pes molt significatiu, demostra que probablement altres partides o altres elements hauran de quedar potser dins de les possibilitats de seguir negociant, però no seran claus per a la investidura de Pedro Sánchez.
I us sorprèn també que s'hagi fet públic justament avui, que sabem que hi ha hagut aquesta trucada de 38 minuts entre Pedro Sánchez i Oriol Junqueras, i també la reunió posterior de la ronda, que ja formava part doncs, de les previsions, amb Gabriel Rufián. Creieu que té alguna mena de relació que hagi coincidit això?
Fa dies que Esquerra Republicana i a l'òrbita d'Esquerra Republicana passen coses, no diré que estranyes, però sí que sembla que no estiguin del tot coordinades, o almenys que no hi hagi un únic cap pensant en aquest partit, com sí que ja havia estat, m'atreviria a dir, pràcticament l'última dècada. Ja va passar, diguem-ne, el dia de que el Congrés dels Diputats aprova el reglament per les llengües. Aquell dia apareix Oriol Junqueras a Madrid fent unes declaracions allà, pràcticament a peu de l'escalinata dels lleons, diguem-ne, quan Esquerra Republicana té uns representants al Congrés dels Diputats que, a més, acabaven d'agafar l'escó i, per tant, tenien no només la legitimitat, sinó tota la imatge davant del seu electorat. Semblava que Oriol Junqueras d'alguna manera volgués fer-se present allà, i Aragonès no hi era. Avui, un dia que era destinat a poder parlar a fons d'Oriol Junqueras, la seva conversa amb Pedro Sánchez, i també recordem de Rufián amb Sánchez, apareix aquest informe des de Palau. Efectivament, sembla que no vagin molt a l'hora, com a mínim, les estratègies de comunicació, i això pot apuntar, de fet, crec que apunta a certa pugna interna dintre d'Esquerra Republicana per fer-se amb les regnes també d'aquest relat, aquest relat que han perdut en favor de Junts, en bona mesura. Ara ho dèieu, amnistia referèndum, l'amnistia sembla que Junts se l'hagi apropiada com a marca pròpia, com si fos una cosa només d'ells. Crec que injustament també alguns mitjans els estan regalant aquest relat, com si Esquerra no hagués fet res, i per tant Esquerra necessita poder lluir alguna bandera, i ha de ser o el referèndum o aquella tercera pota de la negociació de les transferències, rodalies, etc.
Molt en la línia del Miquel. La veritat és que Esquerra està perdent la lluita pel relat, del relat independentista. Aquí Puigdemont ha estat molt hàbil, i crec que l'independentisme en general, sense entrar en sigles, està més pendent en aquest moment d'un sol tuit de Puigdemont que de 65 folis presentats avui per Esquerra Republicana. Si a sobre el que presentes dins d'aquest acord de claretat és un embolic de tal dimensió que és tot menys clar, aleshores encara m'ho poses més complicat. Al final, un referèndum és un procés jurídic i polític per deixar en mans del ciutadà de manera molt clara en la resolució d'un conflicte. I hi ha cinc tipus de referèndums, que és el decisori, el consultiu, el revocatori, el constitutiu i el d'independència. No inventem més referèndums, perquè al final ja estan inventats, i el que hi ha conflicte i el que ens posa en conflicte amb l'estat espanyol és el poder o no poder decidir, és a dir, poder o no poder fer el referèndum d'independència.
No crec que el document inventi referèndums. Diu la manera de fer-los, és a dir, si han de ser només dins de Catalunya, si s'han de fer amb l'Estat, si s'ha d'haver una validació per les dues parts.
Si hi ha d'haver un acord primer i votar aquest acord.
Sinó la manera o l'estratègia que conjugar aquesta votació.
Parlo de forma una mica caricaturesca, sí. Perquè al final, si en aquesta taula en què hi ha un malament i no vull venir més, no us faré una consulta a vosaltres si voleu que vingui o no vingui. Directament no vindré. El que estem plantejant en realitat és això: no podem consultar a qui no et deixa ni decidir si et deixa decidir, perquè no et deixarà decidir. Al final és un hipòrbole sobre el mateix conflicte. Jo francament crec que no té massa recorregut, ni crec que tingui tampoc massa transcendència.
Sí, que en el fons també el Miquel apuntava a certa poder pugna interna d'Esquerra, però en el fons estem vivint un moment, no?, on per al president Aragonès ha pres la forma d'acord de claredat, no un referèndum, però en Junts també ha tornat a una pantalla de referèndum acordat, quan també, bueno, reivindicava que ja s'havia fet l'1 d'octubre. Al final, tothom s'està intentant situar, però en l'acord de claredat, no?, que és l'aposta d'Aragonès, jo crec que és això, o sigui, tota aportació teòrica, jo crec que a més és molt interessant, benvinguda, perquè ho deia la Magda, els que ho redacten són gent de reconegut prestigi, però hem de ser també, no? Jo crec que nosaltres aquí ho podem dir, hem de ser també clars a l'audiència que des de la Generalitat es pot voler fer un acord declarat, però Espanya no és Canadà, precisament, vull dir que hi ha ni per la configuració constitucional, que és molt diferent, ni per la voluntat política dels dos grans partits de l'Estat a Madrid.
Sí, molt breument, jo el valor que sí que li atorgo a aquest informe, a part doncs, que està fet per acadèmics de reconegut prestigi, és que d'alguna manera obre el debat, perquè sembla que s'ha parlat d'un referèndum com si només pogués ser sobre la independència, de sí o no. I els mitjans de comunicació que fem enquestes i que procurem fer-les de manera seriosa, sabem que quan preguntes a la gent doncs, si vol un referèndum d'independència, la resposta és una, però que si dius sí o no la independència també és una altra, i si dius independència o una tercera via, com es digui cada moment, doncs els resultats també varien, i que per tant la gent està oberta potser a poder respondre una pregunta més complexa que un sí o un no. Tot el que s'acosti al que la societat pot, diguem-ne, demanar o considerar normal, a mi em sembla una bona notícia. A partir d'aquí, que sigui un relat que en aquests moments no té sortida, efectivament, doncs bé, és així, però està bé obrir com a mínim el debat acadèmic, com a mínim.
En aquest sentit, el document, que també em sembla interessant, em sembla més propi del 2010 que del 2023. Perquè des del 2010 fins al 2023 a Catalunya han passat moltes coses. I dins de l'entorn independentista han passat moltes coses. I hem viscut un 1 d'octubre, i hem viscut un Junts pel Sí, i hem viscut moltes coses. Aleshores, molta gent ja no està en aquest relat dels 5 referèndums i de l'acceptació per part d'Espanya, l'acceptació per part d'aquí i d'allà. Em sembla més interessant el que deia el Miquel, d'obrir una mica també, que no sigui només un sí o un no, hi hagi terceres vies. Fins aquí sí que crec que estaria preparat el que és l'entorn independentista per poder-ho plantejar. Però tirar més enrere crec que no, perquè al final hem viscut la història que hem viscut.
Magda,
i
per
és cert, probablement, que el context és diferent del que teníem l'any 2010, posades com a exemple, però també és cert que el que va passar a la tardor del 17 hi ha coses que no es van poder desenvolupar amb, no, fins a les últimes conseqüències, per com hagués volgut els partits independentistes, i llavors entenc que, encara que sigui un partit independentista el qui estigui al capdavant del govern, faci propostes, i per tant deixi en mar d'experts altra vegada una via, altres vies explorables per veure si tenen una solució i un encaix dins d'aquest nou context que crec que no tothom encara ha radiografiat de forma
però
correcta.
Però et podries trobar amb no prou suport com per tirar-les endavant. Aquí
probablement.
Que al final el que
però
necessites...
Però no el tenies tampoc, ni el 2010 ni el 2017.
Sí, però dins de la grandíssima dificultat en unir tota aquesta vessant independentista, si a sobre el que proposes són aquestes fórmules tan absolutament híbrides, encara estàs més lluny d'una unitat que és imprescindible.
La fórmula és diferent, però no sé el mateix.